Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit. Nou assalt de les fratricides primàries demòcrates. Els ciutadans de Pennsilvània ja voten. Clinton i Obama tornen a viure una jornada electoral importantíssima que, no obstant això, tot fa pensar que no serà decisiva. La senadora de Nova York ha de guanyar per golejada per demostrar que la seva candidatura encara està viva, mentre que el seu rival d'Illinois en té prou amb una derrota per la mínima. Situació d'impàs, doncs, que està perjudicant demòcrates i que dona ales al republicà McCain. La flama olímpica està a punt d'arribar a Austràlia i les autoritats d'aquest país han dit als escortes xinesos de la torxa que no els permetran més excessos de violència i que evitin l'ús desmesurat de la força que han fet en altres països contra els manifestants pro-Tibet. Més coses. El govern d'Israel ha reactivat la construcció d'una colònia de 800 cases en territori palestí. Diverses organitzacions pacifistes israelianes han engegat una campanya de protesta. I a l'espai i l'entrevista conversarem amb dos dissidents cubans que tot just fa dos mesos van sortir de la presó. Són Omar Pernet i Pedro Álvarez, Pedro Pablo Álvarez Ramos, que són coneguts com els presos de la Primavera Negra, dos dissidents que van ser detinguts el 2003 per subversió. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Són 9:04.
Camí de la Casa Blanca. Les eleccions primàries als Estats Units.
Avui és el torn de Pennsilvània en les primàries nord-americanes per elegir el candidat demòcrata a les presidencials del novembre. Una cita que difícilment deixarà un favorit clar entre Hillary Clinton i Barack Obama, però que la senadora per Nova York necessita guanyar per no quedar despenjada. Connectem amb el nostre enviat especial a Gettysburg. Xavier Vila, bona nit.
Què tal, Jordi? Bona nit.
Xavier, ets a l'escenari d'un episodi dramàtic de la història d'aquest estat i d'aquest país que avui viu una jornada política importantíssima.
Doncs sí, sí. Aquí on som fa 145 anys i en plena guerra civil, la batalla de Gettysburg va obrir unes ferides que encara no han cicatritzat del tot en un país que es va aplegar posteriorment al voltant del primer president republicà de la seva història, Abraham Lincoln. Precisament el retorn d'un republicà a la Casa Blanca és allò que volen evitar de totes totes Barack Obama i Hillary Clinton, que avui es juguen més que 158 delegats aquí. Ell busca un resultat convincent que enterri del tot totes les suspicàcies sobre la seva electabilitat. Ella, a la recerca d'una victòria sòlida per convèncer els superdelegats que és la millor opció al novembre davant de John McCain. Així les coses, a l'oficina Burrough de High Street, l'ambient de votació ha estat ben viu durant tot el matí d'aquí i ben a prop a tocar de l'acabat d'estrenar Parc Militar Nacional en record d'aquella batalla èpica de Gettysburg. Desenes d'autocars de turistes es confonen amb els ciutadans que aprofiten l'hora de dinar per votar. Gent com en Carl, un jove de raça blanca que aposta amb contundència per Obama.
Votaré per Obama perquè és demòcrata i els demòcrates conserven els llocs de treball per gent com jo. Això és.
Però ella no és demòcrata.
Qui?
A Hillary.
Ho és? No ho crec. Ella és republicana. Sé que Obama farà que gent com jo treballi.
A l'altre costat d'aquesta trinxera simbòlica hi ha la Chris Purcell, una dona de mitjana edat que mostra amb orgull enganxines en suport a Hillary Clinton i que escenifica com ningú el perfil de votant de l'exprimera dama.
Com a dona m'identifico amb ella a molts nivells. Entre moltes coses amb les que m'identifico hi ha el seu sistema de valors. Els seus valors familiars, el fet que és una bona mare, la seva fe, tot, confio en ella com a dona.
Precisament, Jordi, caldrà constatar les pròximes hores si aquest col·lectiu de raça blanca castiga Obama per les declaracions fetes a Harrisburg dies enrere, on el senador per Illinois vinculava l'amargor dels votants blancs que s'han quedat a l'atur amb l'oblit de què han estat objecte per part del govern. Una situació, deia Obama, que ha conduït aquest contingent a refugiar-se en les armes i en la religió.
Coincidint amb aquesta jornada electoral, Hillary Clinton ha deixat anar això que sentirem en una entrevista a la cadena ABC News.
Sigui quin sigui l'estadi del programa d'armes nuclears iranià, si en els pròxims 10 anys projecten bojament un atac contra Israel, nosaltres seríem capaços d'esborrar-los totalment. És una cosa terrible de dir, però aquesta gent que dirigeix l'Iran ho ha d'entendre.
Xavi, com a mínim és significatiu, no?, aquest to que ha emprat Hillary Clinton en aquesta entrevista?
la contundència d'aquestes declaracions no se li coneixia. Tanmateix, jo voldria posar molt l'accent en aquest moment del testimoni Schroeder que hem escoltat, on ella diu seríem capaços d'esborrar-los totalment. Una miqueta la pregunta periodística l'ha posat en un atzucar aquí. Sospito que Clinton en dir això es refereix més a la capacitat militar dels Estats Units de fer una cosa així que no pas a la seva intenció de promoure-ho com a possible comandant en cap que podria esdevenir. Val a dir mateix que Clinton no contempla el seu programa com si ho fa Obama mantenir converses amb líders polítics de països en conflicte amb els Estats Units per diferents qüestions com ara l'Iran, però també la Cuba dels Castro o la Corea del Nord de Kim Jong-il. En aquest sentit, juga més la carta de l'unilateralisme imperant durant la presidència de George Bush aquests últims 8 anys, una aposta que no és tan diplomàtica, per dir-ho d'alguna manera, com la que proposa Barack Obama.
Gràcies. Gettysburg, Xavier Vilà, bona nit.
Bona nit.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
La flama olímpica arriba dijous a Canberra, Austràlia, després de 2 etapes sense incidents. L'última avui mateix a Jakarta, la capital d'Indonèsia. Mentre les autoritats australianes adverteixen que si els policies xinesos que custodien el foc actuen amb excés de zel, els detindran, Pequín s'encara amb França, que hi va concedir la ciutadania honorífica al Dalai Lama. Connexió amb Pequín, Lourdes García.
Un nou insult contra els 100 milions de xinesos, inclosos els tibetans. Així és com ha qualificat Pequín el nomenament del Dalai Lama com a ciutadà d'honor de París. Amb un to dur, la portaveu oficial, Tian Wu, ha declarat aquest dimarts que es tracta d'una interferència als afers interns xinesos que afecta greument a les relacions entre la Xina i França i, més concretament, entre Pequín i París. Aquest nou incident ha tingut lloc mentre el president Sarkozy, en un gest molt ben valorat a Pequín, feia arribar una carta de desagravi a l'atleta minusvàlida Jin Jin pel maltractament del que va ser objecte a l'accidentat dia del relleu de la flama olímpica a París. Incidents que els xinesos estan fent pagar a França amb el boicot contra els seus productes, especialment contra la cadena de supermercats Carrefour, que té més de 120 establiments a Xina i on aquests dies hi ha hagut manifestacions, les quals compten amb el suport del govern xinès, sempre i quan ha dit que siguin pacífiques. De moment, a Pequín, dijous, s'espera l'arribada de l'exprimer ministre referent, qui aquest cop porta una carta de l'expresident Chirac, un gran amic de la Xina.
El govern israelià ha reactivat la construcció d'una colònia d'unes 800 cases situada en territori palestí, a mig camí entre Jerusalem i Ramallah. La posició oficial de l'executiu hebreu és que aquests nous edificis són el resultat del creixement natural dels assentaments ja existents, però les autoritats pacifistes israelianes denuncien que s'està vulnerant la base de les negociacions de pau que estableix l'anomenat full de ruta. És un informe de la nostra corresponsal a Jerusalem, Jenny Lozano.
Els treballs de construcció de la futura colònia d'Ayal Hayalot estan en plena ebullició. Situat a 10 quilòmetres de Jerusalem, perfectament connectat per la carretera 443 d'ús exclusiu per als israelians, l'assentament oferirà la possibilitat de viure molt a prop de la ciutat amb les avantatges d'una casa unifamiliar envoltada de muntanyes. Ja hi veiem 10 de cases aixecades i 6 treballadors palestins s'encarreguen aquest matí de construir-ne una altra. El govern considera aquesta zona com part de l'àrea metropolitana de Jerusalem i justifica l'obra com la continuació de l'assentament de Givat Ze'ev, que va néixer el 1983 i on avui ja hi viuen 16.000 persones. Els grups contraris a l'ocupació creuen que no es tracta d'una ampliació, sinó d'una nova colònia, perquè les obres s'estan fent a 3 quilòmetres de distància de l'assentament i enmig d'un terreny encara verge. Aquest matí, 30 d'activistes de l'organització Peace Now hi ha fet una manifestació llampec mentre els efectius de la policia i l'exèrcit, molt nombrosos, s'ho miraven en la distància. Sipora Benait és una de les manifestants.
Això no pot ser una continuació del Givat Ze'ev, sinó una continuïtat en el territori. I van prometre a la comunitat internacional, quan parlen del full de ruta, que no construiríem nous assentaments i no estem mantenint la nostra paraula.
Peace Now denuncia que aquesta colònia va quedar congelada l'any 2000 i ara el govern de Ehud Olmert l'ha reactivada en una concessió al Shas, el partit ultraortodox que integra la coalició de govern.
Més coses. El vaixell xinès carregat amb 77 tones d'armament destinat a Zimbabwe continua sense poder desembarcar el material. Avui els Estats Units han demanat a la Xina que renunciï a l'entrega i també han instat els veïns de Zimbabwe a impedir-ho. Neus Santa Maria.
L'embarcació va haver d'abandonar divendres el port sud-africà de Durban després que un jutge dictaminés que les armes no es podien transportar. Des de la Fundació per la Pau recullen signatures perquè el vaixell torni cap a la Xina sense descarregar. El seu portaveu, Eugeni Barquero, critica la doble moral de Washington com a exportador d'armes i creu que n'hi hauria d'haver prou amb la llei internacional per aturar el lliurament.
Existeixen convenis internacionals que obliguen aquests països a no permetre facilitar les transferències d'armes cap a destinacions en els que hi hagi el mínim risc que es puguin violar els drets humans. Per tant, el que estarien fent aquests països és ni més ni menys que complir en uns acords que prèviament ja havien assolit els seus governs.
Des de la Fundació avisen que les armes es poden utilitzar per alimentar la violència en un país on encara plana el dubte de qui va guanyar les eleccions del 29 de març. El líder de l'oposició ha demanat avui des de Ghana als dirigents africans que reconeguin la seva victòria.
Estem a un minut de 8:45. Victòria Vilaplana, bona nit.
Bona nit, Jordi.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Repassem les notícies més destacades. Obrim aquesta hora amb la visita que fa el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, al Tortosa, al Baix Ebre, per parlar amb representants del territori sobre el tema de la sequera. Tot això el govern minimitza que dirigents d'Esquerra assisteixin a la manifestació antitransvasament i afirma que cap conseller hi participarà. També us hem comentat que han detectat en una deixalleria de Reus un camió amb partícules radioactives d'escó. Fins a 1.600 persones, el doble del previst, hauran de passar revisió per descartar que estiguin contaminades. En la crònica política, Alberto Fernández Díaz s'afegeix a la pugna per liderar el PP català i presentarà al Congrés de la Formació una candidatura alternativa a la de Daniel Cirera i Montserrat Nebrera. En crònica econòmica, acabem de saber que el govern italià ha aprovat un préstec de 300 milions d'euros per salvar la companyia aèria a l'Itàlia de la fallida després que ahir el grup Air France KLM va retirar l'oferta de compra a causa de les traves italianes a l'operació. Pel que fa al temps, aquesta nit els ruixats del nord-est hauran marxat del tot. Demà ens portaran més núvols, encara que amb alguna clariana i amb una mica de pluja en punts del Pirineu Lleidatà. Les temperatures estables o una mica més altes de cara a demà.
Connectem amb l'equip viari. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta hora la circulació és fluida en general. Continua tallada, però, la carretera de Lledó a Navata, a l'Alt Empordà, per un accident, i a les rondes hi ha densitat, a la de dalt, de la Vall d'Hebron a Vall d'Aura, i a la litoral, al Moll de la Fusta, tot això en sentit besós. Des de moment, això és tot. Bona nit.
Reprenem el Mapamundi amb l'entrevista. Avui conversem amb dos dissidents cubans que tot just fa dos mesos van poder sortir de la presó. Són Omar Pernet i Pedro Pablo Álvarez Ramos. Són dos dels anomenats presos de la Primavera Negra, els 75 dissidents que van ser detinguts l'any 2003 per subversió. Omar i Pedro Pablo, que juntament amb dos companys més van sortir de la presó gràcies a la pressió espanyola, no s'han pogut quedar a l'illa perquè les autoritats de l'Havana els n'han expulsat. Els ha portat a Barcelona Carles Llorenç, autor de Dissidents, un llibre del qual us va parlar Mapamundi fa uns dies.
L'entrevista.
Senyores Pernet i Álvarez Ramos, gracias por haber venido hoy a Mapamundi. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias a usted.
Y muchas gracias a ustedes por habernos permitido tener esta participación aquí en la radio.
¿Cómo se ve Cuba desde fuera de la prisión?
Bueno, ya nos vamos un poco acostumbrando a ver a nuestra patria de lejos, desgraciadamente. Y realmente nos sorprende en parte... un poco la visión que hay desde esta parte de Cuba, ¿no? De apreciar en Cuba que van a haber cambios, que van a haber vemos un poco a Europa encandilada, ¿no? con estas pequeñas reformas que está emprendiendo el actual presidente, el nuevo presidente. Hemos podido contratar recientemente cuál es la verdadera naturaleza y lo que venimos nosotros denunciando desde acá, que en Cuba no van a haber cambios. En Cuba simplemente se van a apreciar algunas reformas ciertos maquillajes cosméticos que va a ser la nueva dirigencia del país. Pero lo que nosotros estamos advirtiendo a Europa, que tengan muy presente que todavía permanecen cientos de hermanos nuestros encarcelados en la prisión, que fueron apresados injustamente, aún se mantienen las mismas condiciones que hace 5 años, no ha cambiado para nada, y creo, no que se mantengan, es que incluso hay un reforzamiento de la dictadura dentro de Cuba.
Por tanto, ¿no tienen ustedes ninguna confianza con Raúl Castro?
Bueno, con Raúl Castro la única confianza que podemos tener es que va a seguir en la misma represión. Y ya ayer comenzó a dar los primeros pasos de la demostración represiva que él tiene con el pueblo. Ayer, 10 damas de blanco, que son las madres, las esposas, las hijas de los prisioneros políticos, y fueron, esa organización fue fundada con los familiares de nosotros, que éramos 75, y se ha ido creciendo y ha crecido tanto que ellas han hecho un papel muy, muy, muy brillante. Y ayer, desgraciadamente, la policía política tomó represión contra 10 de ellas que fueron a hacer una manifestación pidiendo la liberación de todos los prisioneros políticos y de conciencia que se encuentran en Cuba, que de la causa nuestra, que somos los 75, todavía quedan 54, más cerca de 300 políticos que por otras causas que no son la nuestra, pero son políticos. Y ahí se pudo ver las imágenes que le dieron golpes, que las arrastraron por el piso, porque ellas fueron y se encadenaron en la Plaza de la Revolución y cerca del dictador. Podemos ver que no es solo el sufrimiento de los que estamos hoy libres, porque estamos libres, sino el dolor, el sufrimiento, la angustia que están padeciendo los que se encuentran allá todavía, dentro de las cárceles, aquellos que están enfermos, muy enfermos. Los hay muy temblorosos, enfermos, los hay que se corrigen en los pantalones y los tienen entre asesinos, ladrones, drogadictos, quiere decir, los tienen cerca de los prisioneros comunes. Y muchos de los prisioneros comunes esos trabajan de acuerdo con el régimen para hacerle más difícil la vida al prisionero político todavía. El prisionero político tiene doble condena: la condena que le impone el régimen y la condena de estar con el sufrimiento y la amargura de que está luchando por la libertad del país, y la mayor parte de los delincuentes no lo ayudan.
¿Raúl Castro está caminando hacia un modelo chino, creen ustedes, o no? Es decir, un modelo de una cierta apertura económica, pero en cambio de una fuerte represión política.
Sí, no, yo pienso que el modelo chino en Cuba es difícil de reproducir. Yo sí pienso que él va a emprender reformas, pequeñas reformas, que como se hizo al estilo en los años 94. Quizás algunos permisos para que se vuelvan a establecer algunos pequeños, medianos negocios muy controlados por el actual régimen, y quizás en el área agrícola, porque en los últimos años la dependencia de Cuba hacia el exterior ha aumentado mucho en el orden de la alimentación. Cuba hoy en día importa casi el 80% de sus alimentos, teniendo tierras maravillosas, y más del 60% de sus tierras abandonadas completamente. Y esto ha sido gracias a la mala política de todos estos años. Quizás ellos puedan querer revertir esto un poco dándole tierra a algunas cooperativas, algunas asociaciones campesinas, pero que están muy controladas y muy centralizadas por el régimen. Por eso es que nosotros decimos que Cuba no solo necesita reformas, y sí necesita cambios. Hace falta cambios en la economía, pero hace falta cambios fundamentalmente en las leyes. A mí se me acusó de estar colaborando y trabajando para la CIA, igual que a Perné, lo cual es incierto. En 10 horas de registro en mi casa ni siquiera pudieron encontrar un documento que probara que yo tengo vínculo ninguno con la CIA, y menos con los norteamericanos. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, pero no tengo nada a favor de los Estados Unidos. No hay ningún, y ellos no lo han podido probar. Y esto es realmente una situación que, por eso es que nosotros nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que Europa, que yo sé que está llena de muy buenas intenciones, y sobre todo España, quizás la estrategia que han utilizado no es la mejor. Yo, actualmente, nosotros tenemos mucho que agradecerle al gobierno español por estar acá, pero no dejamos de hacerle críticas también por su diálogo complaciente con el régimen. El gobierno actual se plegó a la exigencia de Cuba, y nosotros decimos que Cuba no está en condiciones de exigirle nada a Europa. En definitiva, Cuba es la que necesita de Europa. Europa no necesita de Cuba.
¿Fidel Castro está políticamente muerto?
Fidel sigue todavía vivo. Fidel está patente dentro de la política del gobierno, porque el hermano todo tiene que contarlo con él. Yo pienso que esté física y políticamente muerto. Todavía existen cosas mayores para que hayan cambios en Cuba. En Cuba, mientras no se liberen todos los prisioneros políticos y de conciencia, no puede existir un cambio. En Cuba, mientras no se respeten los derechos humanos, no puede existir un cambio. En Cuba, cuando se respeten los derechos políticos y civiles, entonces existen cambios. Mientras tanto, no lo hay. Como decía Pedro Pablo, que habíamos muchos que hemos pasado muchos años en prisión y que ya no nos cabía el miedo. No es que se ha perdido, cierto es, no se ha perdido el miedo. Es que no nos cabe más miedo dentro del cuerpo. Yo pasé 22 años en prisión, casi una vida. 22 años en prisión de sufrimiento, 22 años en prisión de hambre, 22 años en prisión de falta de atención a la salud. Dentro de estos últimos 5 años, después del 2003, yo entré caminando a la prisión por mis pies, y mírenme sentado en silla de rueda, y lo poco que camino lo camino con muleta, por una irresponsabilidad de un traslado que se me estaba haciendo de cárceles.
¿Han perdido la esperanza ustedes?
No.
No, eso nunca se pierde, ¿no? Si no dejáramos de ser lo que somos, ¿no? Yo creo que yo toda mi vida he tenido esperanza. Yo pienso que hay un nuevo replanteo hoy en las fuerzas dentro y fuera de Cuba. La oposición ha logrado avances en el campo de las ideas. Se está logrando cierta unidad dentro de Cuba. Aunque yo digo que es un poco difícil, porque estamos luchando entre dos campos de fuerzas muy diferentes, con intereses muy, muy diferentes también, y esto influye mucho dentro de la oposición. Pero bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea, llevamos 2 meses acá, pero hay un movimiento acá en el exilio muy importante, con muchas personas en Miami incluso, que importantes también, que han dado o han experimentado una evolución. Están hoy más conscientes de que la solución de Cuba tiene que resolverse mediante un diálogo entre cubanos, que tenemos que lograr una reconciliación y sobre todo perdonar y olvidarnos de todo lo que ha pasado hasta ahora, porque yo creo que esto lo que solo nos puede servir es de referencia para un futuro.
Omar Pernet, Pedro Pablo Álvarez Ramos, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte y hasta otra.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido que llegáramos hasta acá.
Dimecres 23 d'abril, Catalunya Informació celebra la Diada de Sant Jordi amb una edició especial de l'Espai Sentits.
A partir de 6:45 de la tarda parlarem de llibres, de les obres triades pels lectors que conformaran la llista dels títols més venuts. Fins a les 7 del vespre analitzarem amb una mirada crítica el panorama editorial d'aquest any.
Per Sant Jordi, els sentits més crítics, amb Marta Romagosa, a Catalunya Informació.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Mapamundi, amb Jordi Lucea. La contraportada.
La població activa del Japó està caient en picat. Es calcula que el 2050 representarà només el 36% del país. Hi haurà només 42 milions d'individus al mercat de treball, quan ara en són gairebé 67 milions. Aquestes dades, tan alarmants, figuren en un llibre blanc que avui ha rebut oficialment el primer ministre nipó, Joshua Fukuda. El document vaticina que la seguretat social i el sistema de pensions no ho podran resistir i recomana prendre mesures urgents. I això per què passa? Doncs perquè a les dones d'aquest país se'ls fa molt difícil treballar. Quan tenen el primer fill, deixen en general la feina perquè el país no disposa de les infraestructures necessàries, com ara guarderies, per tenir cura de les criatures. I perquè al Japó encara hi ha molts prejudicis contra les mares que treballen. Això explica també l'estancament de la natalitat. Moltes japoneses prefereixen no tenir fills per no haver de renunciar a la seva carrera professional. Tant és així que en aquests moments la taxa de fecunditat al Japó és la més baixa de la seva història. I tot això encara és més preocupant perquè les autoritats japoneses són extremadament contràries a obrir les portes a la immigració per resoldre aquest problema. En resum, un còctel perillosíssim, un estat garrepa, prejudicis tronats i racisme ignorant. Fins demà. Bona nit.